Bona tarda, són les dues. En les últimes hores, el coronavirus ha tornat a ocupar titulars. El primer és aquest. Després de 3 mesos de baixada continuada, el Departament de Salut apunta que en l'última setmana el nombre de positius per Covid ha augmentat un 10%. El segon, aquest. Els tècnics del Ministeri de Sanitat proposaran també aquesta setmana la retirada de la mascareta al transport públic. I el tercer, i potser el més preocupant, és aquest. Catalunya té gairebé 200 infermeres menys per cada 100.000 habitants que la mitjana europea, o dit d'una altra manera, segons el Consell General d'Infermeria, per igualar les condicions amb la resta d'Europa caldrien més de 13.000 professionals més. Tot i que ahir el president dels Estats Units digués que la pandèmia s'ha acabat, sembla que el virus continua present i, sobretot, que encara tenim molts deures per fer.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Entitats com l'Aliança contra la Pobresa Energètica alerten que l'anunci del govern per crear una empresa energètica pública serà insuficient per reduir les factures. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Expliquen que caldria que la Generalitat creés una distribuïdora i no una comercialitzadora. Recordem que amb el projecte el govern preveu cobrir de plaques solars els terrats de tots els edificis públics on es pugui d'aquí al 2030 amb l'objectiu de ser autosuficient.
Hi ha 10 dies perquè finalitzi el termini perquè tots els locals climatitzats hagin de comptar amb portes automàtiques. El sector comercial denuncia que moltes botigues no podran tenir llestes les reformes per l'alta demanda i per l'alt preu que suposen.
El sector critica que la mesura d'estalvi energètic que el govern espanyol va fixar el passat mes d'agost és impossible de complir en tan poc temps i es plantegen tenir locals sense aire condicionat o calefacció.
I 8 de cada 10 persones ateses per la Creu Roja experimenten algun tipus de soledat.
És una de les principals conclusions del primer informe de l'Observatori sobre la soledat no volguda que s'ha elaborat a partir d'enquestes realitzades a més de 1.500 persones.
En uns minuts en parlarem amb l'Anna Sabater, que és la coordinadora provincial a Tarragona de la Creu Roja i també l'autora d'aquest informe. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
La selecció espanyola masculina de futbol ha començat a preparar els dos últims partits de la Lliga de les Nacions.
El convidat entrenat per Luis Enrique jugarà dissabte contra Suïssa i es disputarà el liderat de grup, passi el que passi dissabte, dimarts que ve, contra Portugal.
I en plana cultural, aquest dimarts a Barcelona, el Centre d'Arts Digitals Ideal ha inaugurat l'exposició Dalí Cibernètic, el Majoró.
Sí, l'espai planteja una experiència immersiva amb tecnologia d'última generació a través d'un recorregut per les obres més reconegudes de l'artista surrealista empordanès.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Situació meteorològica marcada aquestes últimes hores per una pujada de les temperatures. Hem començat el dia amb bastanta fresca, però a hores d'ara ja fa una mica de calor. Màximes que avui se situen entre els 25 i els 30 graus. Per tant, calor al centre del dia i també a primeres hores d'aquesta tarda. Pel que fa a l'estat del cel, parlem de nuvolositat variable i al llarg de la tarda la nuvolositat serà cada vegada més abundant cap al Pirineu més oriental, el de Girona, amb ruixats que afectarien la comarca del Ripollès, la Garrotxa, la comarca d'Osona i podrien també afectar alguns punts del nord de la comarca de la Selva i també punts de la Cerdanya, però d'aquí no passarien. De cara endavant, doncs un temps semblant al d'avui. El matí en fresca, de dia una mica de calor, màximes això entre els 25 i els 30 graus, i també demà algun plogim a primeres hores a les comarques de la costa sud i la tarda cap al Pirineu més oriental.
Després de 3 mesos de baixada continuada, el Departament de Salut apunta que en l'última setmana el nombre de positius per Covid a Catalunya ha augmentat un 10%.
En l'última setmana el nombre de positius ha tornat a superar els 3.000. Tot i així, durant els últims 7 dies, els ingressos hospitalaris han baixat per sota dels 400. D'altra banda, hi ha 13 persones a les unitats de cures intensives, 2 més en relació amb les dades de la setmana anterior, i el Departament també ha declarat 7 morts en aquest període, i tots són de més de 80 anys.
Aquestes dades arriben després que haguem conegut conegut que els tècnics del Ministeri de Sanitat proposaran aquesta mateixa setmana la retirada de la mascareta al transport públic.
Segons ha avançat La Vanguardia, els experts del departament consideren que ja no té sentit obligar a portar-la, però sí continuar fent-ho com una recomanació. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ja fa dies que diu que no cal portar-la en el transport, però deixa clar que si l'evolució de la pandèmia canvia, llavors és possible que s'hagi de tornar a portar. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, també és partidari de dur la mascareta al transport públic, que formi part d'una recomanació, i coincideix amb Simón en que haurà de continuar sent obligatòria portar-la als hospitals, centres de salut i residències de gent gran.
El que sí que ha fet ja el Ministeri de Sanitat és eliminar l'obligació de presentar el formulari de control sanitari pels passatgers que arribin a l'estat espanyol en avió o vaixell.
En una resolució publicada aquest dilluns al Butlletí Oficial de l'Estat, Sanitat ha justificat per la millora de la situació epidemiològica i amb l'objectiu d'afavorir la normalització de la mobilitat internacional. D'aquesta manera, des d'avui, els passatgers que fins ara havien d'omplir el formulari Spain Travel Health ja no ho hauran de fer.
Tot plegat, quan Catalunya té gairebé 200 infermeres menys per cada 100.000 habitants que la mitjana europea, així ho confirma l'informe que ha presentat avui el Consell General d'Infermeria, que indica que per igualar les condicions amb la resta de països d'Europa caldrien més de 13.000 professionals més.
Tot i que Catalunya supera la mitjana estatal, és la vuitena comunitat amb pitjor ràtio. En aquest sentit, l'informe també revela diferències entre territoris. Centrant-nos en Catalunya, les comarques de Girona són les que tenen la ràtio més baixa, seguida de Tarragona. Per la seva part, el Consell General d'Infermeria apunta que les diferències entre territoris mostren la falta d'equitat del sistema de salut.
El govern té previst aprovar el proper 4 d'octubre la creació d'una empresa d'energètica pública per reduir la factura energètica. Per fer-ho, la Generalitat preveu cobrir de plaques solars els terrats de tots els edificis públics on es pugui d'aquí al 2030 amb l'objectiu de ser autosuficients.
La nova empresa tindrà les funcions d'una comercialitzadora pública, però no donarà servei a particulars. També gestionarà les centrals hidroelèctriques a mesura que caduquin les seves concessions. Pel que fa a les plaques solars, s'instal·laran en instituts desalinitzadores o antics peatges de les autopistes. Actualment, la factura de la llum de la Generalitat puja a més de 70 milions d'euros anuals, un càlcul que enguany serà molt superior per l'encariment del mercat elèctric.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica considera insuficient tenir una comercialitzadora pública per reduir aquesta factura de la llum.
La seva portaveu, Maria Campuzano, ha apuntat a Ràdio Estel que el marge que té la comercialitzadora per jugar amb els preus o per poder fer descomptes o tarifes per beneficiar les persones vulnerables és molt petit, i per això aposta perquè el govern tingui una distribuïdora.
El que és més interessant és que tinguéssim una distribuïdora pública, no? Que al final al mercat ara mateix hi ha marge en la generació d'energia i en la comercialització, però en la distribuïdora això sí que està gairebé controlat per les 5 grans empreses.
De fet, també ha remarcat que el camí a seguir ha de ser cap a un model públic, però on la ciutadania tingui un control. I d'altra banda, també ha assenyalat que la ciutadania que pateix pobresa energètica ha d'estar tranquil·la a l'hora d'encendre la calefacció aquest hivern.
El que és més greu és que tenim mecanismes que funcionen i només necessitem que el govern de la Generalitat es prengui aquest tema com una prioritat i els desencalli. Si això passa, no té per què ser un hivern tan dur.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector tenen previst reunir-se amb la Generalitat a mitjans de novembre, però reclamen que el govern s'assegui amb la feina feta per poder començar a treballar.
I una notícia que hem conegut fa molt poca estona: el govern espanyol ha aprovat la baixada de l'IVA temporal del gas del 21 al 5%. La mesura s'aplicarà a partir del mes d'octubre i no es descarta que s'allargui més enllà de finals d'any.
La rebaixa també inclou descomptes en estufes, llenya i pèl·lets. Ho ha anunciat la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, després del Consell de Ministres d'aquest dimarts.
Es verdad que se trata de una medida que en principio aplica hasta el 31 de diciembre. Eso sí, estaremos pendientes de cómo evolucionen las cosas y en el nuevo ejercicio presupuestario, en el nuevo ejercicio fiscal, si es necesario, se prorrogará las reducciones fiscales para el próximo año.
Aquesta decisió de la rebaixa es produeix dues setmanes després que l'anunciés el president Pedro Sánchez al Senat, en línia del que reclamava el Partit Popular.
I us ho explicàvem en titulars: en 10 dies finalitza el termini perquè tots els locals climatitzats comptin amb portes automàtiques per tal de complir les mesures d'estalvi energètic que el govern espanyol va fixar el passat mes d'agost. Doncs bé, el sector alerta que és una mesura que s'ha anunciat amb poc marge de temps i que està posant entre l'espai i la paret el petit comerç, alhora que des de les empreses d'instal·lació de portes de vidre demanen una moratòria. Ho recull en aquest reportatge la Carla Buigas. El 30 de setembre els locals amb climatització hauran de tenir per llei portes automàtiques. Davant aquesta norma, molts locals han decidit no utilitzar l'aire condicionat ni la calefacció i estalviar-se el canvi de portes per tot el que suposa. Pròsper Puig, vicepresident de Barcelona Comerç, denuncia que la mesura està poc pensada i que compta amb molt poc temps.
És impossible incomplir aquesta norma en tan poc temps. Ja no només perquè vulguis o no vulguis fer-ho, sinó perquè hi ha prou industrials que puguin posar aquests tancats de porta. És a dir, són mesures que es prenen de pressa i corrents, poc pensades, i això, evidentment, el que comporta és una despesa. És a dir, està calculant que posar una porta d'aquestes automàtiques i tal, el seu cost està entre 3 i 5 euros. Per tant, és un cost afegit i veurem d'això després si realment serà suficient.
Aquest augment de demanda impedeix que dos mesos siguin suficients per abastir tots els locals. Ho ha explicat el Marc Oroz, que és tècnic de l'empresa Vidre Sardenya.
Ha estat una mica precipitada. Segurament necessitaria una moratòria. No hi ha temps suficient per abastir tots els tancaments necessaris. Sí, a més, en l'època que estem, que és d'estiu, que el personal està fent torns, la gent té els comerços, alguns d'ells tancats.
Des del petit comerç hi ha locals que esperaran a fer qualsevol reforma. A més del cost que suposa, botiguers i comerciants lamenten que amb aquesta mesura no entra la gent a comprar. Ens ho ha explicat el responsable de la botiga El Rellotge del barri de Sant Antoni de Barcelona, Jordi Rodríguez.
A nosaltres ens suposa canviar-ho tot, aparadors i tot. No podem posar una porta automàtica, tal com ho tenim ara. Jo crec que és una mesura que, pel sector, que ja està una mica tocat, que venim de una època bastant difícil que ens han fet tancar. Invertir diners ara mateix, hi haurà molts que no podrem o no podran, hi haurà altres que ho faran i crec que es condicionaran.
Des de Barcelona Comerç han demanat a l'administració pública més temps i també comprensió, tot plegat en un context en què la inflació està desbordada i que, segons apunta Pròsper Puig, perjudicarà encara més que la pandèmia.
La gent s'està menjant els marges, una vegada menjant els marges, a partir d'aquí entres en pèrdues, i entres en pèrdues el que has de fer és tancar. Evidentment que, com que continuï tot aquest tema així, tancaran molts comerços, més cap a la pandèmia, segur.
Una mesura, doncs, que pel moment quedarà a l'espera per alguns negocis després de les alternatives més econòmiques que estan trobant alguns comerciants.
Estel migdia.
Avui, nou matí d'afectacions al segon dia laborable a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. Continua el malestar entre els usuaris. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Aglomeracions, trens plens i riuades de persones al transbord de l'estació de Sant Andreu Comtal per les obres de la Sagrera. El pic d'incidència s'ha concentrat entre les 7 i les 8 del matí, quan desenes de persones s'han acumulat al vestíbul a l'espera de les indicacions del personal, que és qui indica quin tren, quina via i a quina hora passa. Un desconcert que els usuaris critiquen perquè fins que no arriben a l'estació no tenen cap tipus d'informació sobre els horaris ni freqüència de trens. Molts d'ells estan molestos, amb resignació, perquè amb el pla alternatiu triguen molt més temps. Són declaracions a Ràdio Estel.
La verdad es que todo el mundo está afectado y todo el mundo está cabreado por lo mismo. Porque hay gente que va hasta el aeropuerto, gente que va para, yo que sé, para Gavà y lo pilla mal.
Tengo que coger 2 metros, luego hasta Sant y allí coger el tren que va al aeropuerto. Queda 2 horitas de ir y de volver. Un cambio brusco.
Voy a Massaner y ahí coge el autobús, ahí que nos sube hasta la urbanización y en cambio ahora llego y no hay ni autobús ni nada. Y ya esperar o a subir andando, no tengo carnet de conducir, coche ni nada, o esperar a alguien que me lleve. Y de la estación de Massaner, ahí donde yo tengo la casa, hay 6 kilómetros.
Les obres s'allargaran fins finals d'any i els usuaris no creuen que la situació millori.
Al matí acostuma a funcionar una mica millor, però moltes tardes t'has d'esperar. Jo allà en Montmeló a vegades 20 minuts, 25 minuts, i ara el fet d'haver tallat una part de via suposo que no ens ajudarà tampoc a millorar.
No sé, a ver, en principio no sé si realmente ya está diciembre. Bueno, pues aguantar, si no se puede hacer mucho más. Si quiero ir a trabajar, tengo que aceptarlo, asumirlo y hacerlo.
Em segueix preocupant el fet de si podré entrar a dins del tren cada cop que l'hagi d'agafar, perquè veient la quantitat de gent que hi ha aquí, no sé si Renfe podrien agafar i augmentar la freqüència de trens, no en tinc ni idea. Però almenys estic veient que a la R11 ara paren a l'estació on he d'anar, que això sí que abans no ho feia.
Les afectacions s'han mantingut durant el llarg del matí, però amb alguns puntuals pics d'aglomeració.
Gràcies, Sílvia. I en política, el govern respon al president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno, dient-li que deixi en pau els catalans. Ho fa en relació a les declaracions que va fer ahir Moreno de suprimir l'impost de patrimoni per atraure catalans, precisament, de rendes altes. Judit Casellas, des del Palau de la Generalitat. Bona tarda.
Bona tarda. El govern no té por que Catalunya deixi de ser competitiva, ni tampoc alguns empresaris traslladin el seu domicili fiscal a Andalusia. La portaveu del govern, Patricia Plaja, critica el president andalús per voler atreure catalans i qualifica les seves declaracions de malsonants.
Que deixin els catalans en pau. En tot cas, Catalunya decidirà els seus impostos, sempre tenint en compte les necessitats de la ciutadania del nostre país i no entrant en cap cas en una subhasta populista que no aporta res.
Plaja també apunta que aquestes declaracions no provocaran cap canvi a la política fiscal del govern ni al rumb de l'executiu a l'hora de negociar els pressupostos.
Gràcies, Judit. I encara en política catalana, la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha matisat el to de les seves paraules i allunya d'aquesta manera la possibilitat que el partit surti del govern. En una entrevista a TV3 ha dit que el partit no està fent cap ultimàtum a Esquerra.
Borràs, que sempre s'ha mostrat més aviat partidària a sortir del govern, avui ha rebaixat aquesta possibilitat. En una entrevista a TV3 ha assegurat que el debat de política general de la setmana vinent no és cap límit per sortir del govern.
Per tant, no és que sigui un límit, és que el debat de política general mostrarà d'alguna manera cap a on es dirigirà el curs polític i per això ens fixem en el debat de política general per marcar quines hauran de ser les línies de treball d'aquest any de legislatura i per tant el debat de política general és el lloc on haurem de poder veure que aquesta voluntat de complir l'acord és present i és visible.
Borràs ha rebaixat el to de les últimes setmanes en què apuntava que el debat de política general era el punt d'inflexió que posava Esquerra per veure avenços per la independència.
Vuit de cada deu persones ateses per la Creu Roja experimenten algun tipus de soledat. És una de les principals conclusions del primer informe de l'Observatori sobre la soledat no volguda, que s'ha elaborat a partir d'enquestes realitzades a més de 1.500 persones.
El document també alerta que els joves són el col·lectiu que més pateix aquesta sensació de solitud. De fet, apunta que només el 20% dels joves atesos no considera que està sol. L'estudi assenyala que les persones que pateixen pobresa, exclusió i marginació social tenen més possibilitats de patir soledat, un fet que també es relaciona directament amb el nivell d'ingressos.
Anna Sabater, coordinadora provincial a Tarragona de Creu Roja i autora de l'informe sobre soledat no volguda. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Esperàveu que la xifra de gent que se sent sola fos tan alta?
Bé, nosaltres, com sabeu, tenim una xarxa d'oficines locals a tot el territori i una primera línia molt potent que detecta aquestes situacions de soledat, no? I és cert que tot i que habitualment identifiquem la soledat amb el col·lectiu de gent gran, estàvem veient ja fa temps com molts altres col·lectius els que tenem estaven patint les conseqüències d'estar sol o sola, de sentir-se més aviat sol o sola, no? Per tant, les xifres les esperàvem, però realment l'impacte tan acusat de la soledat amb aquests percentatges tan elevats com dèiem, no?, que 8 de cada 9 persones es senten soles en algun grau, amb més o menys intensitat, ens ha sorprès fins i tot a nosaltres.
Clar, tu ara deies, persones que se senten soles, no sé si al parlar amb ells, en fer aquestes enquestes i analitzar la seva situació, constateu si realment són persones que estan objectivament, podríem parlar, soles, o és una sensació de soledat?
Nosaltres, en el qüestionari, utilitzem una escala de medició, que és l'escala de Jung, que és veritat que té un component molt cognitiu, és a dir, que el que acabes mesurant en aquesta escala és les expectatives que jo tinc en la relació amb les altres persones enfront a la realitat que tinc. Per tant, aquí hi ha una part molt subjectiva, però la veritat és que al llarg del qüestionari hem anat incorporant altres indicadors, a altres qüestions que ens donen indicadors que van més vinculats a fets o objectius, com són l'aïllament social o la falta de suport, doncs persones que no tenen ningú que els pugui acompanyar al metge si ho necessiten o que pugui fer-se momentàniament càrrec dels seus fills i filles si ho necessiten. Per tant, hi ha una part que és cert, que és una percepció molt personal, la de la soledat, molt subjectiva, però hi ha també altres factors objectius que, com han vist, incideixen fins i tot més amb les persones dels col·lectius més vulnerables.
També expliqueu que el 22% admeten patir una soledat greu o molt greu. No sé quin és el límit, és a dir, quina és la diferència o què és el que us fa determinar si una soledat és lleu o mitjana a una situació que realment considereu greu.
Bé, com us deia, l'escala que s'ha fet servir és una escala que s'utilitza sovint amb les ciències socials per poder mesurar el grau de soledat de les persones. Com més lluny estem la nostra realitat de les expectatives que tenim, és a dir, jo puc dir, doncs, tinc un amic, una persona a la que li puc contar les coses, però m'agradaria tenir molta més gent, com més lluny estem, més intensa és la soledat. Altres factors que incideixen i que són tan o més importants que aquesta medició a través de l'escala, que com deien és molt, té una part molt cognitiva, no? Molt de percepció, són aquests factors que ens diuen que hi ha persones que no relacionen absolutament amb ningú, a vegades perquè no poden, perquè possiblement doncs, els seus familiars o amics els tenen en un altre país, o persones que no tenen cap tipus de suport. Jo crec que aquests dos indicadors són els que ens fan aprofundir amb la gravetat i amb la intensitat d'aquesta soledat. Tot això és un primer estudi, són dades molt generals i la nostra voluntat és poder fer estudis més segmentats, més acurats per cada un dels col·lectius que nosaltres hem identificat com que pateixen una soledat preocupant i com que podem donar-los algun tipus de resposta afegida a la que ja li donem tradicionalment.
En aquest informe també no expliqueu que el col·lectiu que més expressa aquesta sensació de soledat són els joves d'entre 18 i 29 anys. Quines causes hi ha darrere de que els joves siguin els que més sols es senten?
És molt complicat, no? Perquè tot al final és multicausal, la soledat. No oblidem que estem parlant de persones joves ateses per la Creu Roja, amb la qual segurament en aquests col·lectius més joves també hi ha uns components, uns factors de vulnerabilitat que fan que ens sentim més sols. Tot i això, hi ha molts estudis actuals que estan evidenciant aquesta soledat creixent de manera preocupant entre les persones més joves. En la presentació parlava una una noia en concret que estava explicant per què una persona jove se sent sola, és una opinió d'aquesta persona, però crec que és extrapolable a moltes persones joves. Hi ha un tema de pèrdua de les relacions amb contacte físic, amb presencialitat, i cada vegada tendeixen més, especialment les persones més joves, a prioritzar les relacions les relacions online, les relacions virtuals, siguin a la seva principal eina de relació. La tecnologia està molt a favor de les persones, estem convençuts i convençudes que obre moltes portes per les relacions, però quan ens limitem a un tipus de relació, en aquest cas a les relacions, per exemple, a través de les xarxes, el sentiment de soledat està demostrat que creix. Per què? Doncs perquè probablement ho deia aquesta noia, no? En la seva intervenció, el món que es veu, que s'ofereix a les xarxes socials és un món molt diferent al real i ens sentim molt lluny, no?, d'aquesta imatge tan a vegades idílica que es projecta a través de les xarxes de com és la vida.
Més enllà de les xarxes socials, un factor que ha determinat moltes de les coses, no, que han passat en els últims anys és la pandèmia. No sé de quina manera, o si heu vist un canvi important, no? o una afectació important d'aquells mesos o d'aquella temporada llarga de pandèmia en aquesta sensació de soledat.
Mira, l'estudi el vam fer justament fa uns pocs mesos, és a dir, havíem estat parlant, no sé si post-pandèmia, però en tot cas, post-confinament i sense hi ha restriccions, no? La veritat és que, mirant cap enrere, una de cada quatre persones ens van dir que es van sentir més soles durant la pandèmia. Ens ha passat una mica a tothom, no? Per tant, aquest indicador era una cosa que esperàvem. El que potser no esperàvem tant és com els canvis que es van produir en les relacions a conseqüència d'això, de les restriccions que hi havia en la presencialitat, s'haguessin acabat adoptant com a habituals. I això ho estem veient perquè aquestes persones de les que hem entrevistat, un 60% ens diuen que fins i tot ara, a data d'avui, han reduït els seus contactes socials, es relacionen de manera menys intensa amb les persones, amb més poques persones, i sovint han rebaixat també la presencialitat. I aquest canvi es fa més encara evident en el grup d'edat més jove, les persones entre 18 i 29 anys a les que han entrevistat.
Ara, no, parlàvem dels joves, però una cosa que ens ha sorprès molt al llegir l'informe i els documents és que, si més no, en les enquestes que heu fet, el col·lectiu que presenta els indicadors més alts d'absència d'aquesta soledat, és a dir, que en principi se senten menys sols, són les persones grans. Ens ha sorprès perquè normalment, no, sempre ho diem, que les persones grans són un col·lectiu que estan més sols. Com s'explica això?
Bueno, jo crec que aquí hi ha diversos factors. Primer, tornem a dir a l'enfocament cognitiu que té aquest instrument que ens ha servit per donar aquests resultats. És una percepció. Estem segures que una persona gran té més conformitat amb les seves relacions i té unes expectatives més reduïdes. Això potser seria el primer pas. El segon, que la dada global, la dada de les persones grans no es faci desdibuixar el drama de les persones grans que viuen soles. Si estan dient que 8 de cada 10 persones que han entrevistat es senten soles, en les persones grans sí que és menys, però són 7 de cada 10. L'impacte és brutal. 7 de cada 10 persones es senten soles. Per tant, no volem tan minimitzar l'impacte de la soledat en les persones grans, sinó aflorar que hi ha molts altres col·lectius als que potser no s'havia prestat aquesta atenció, a que també senten soles. I jo crec que, per últim, hi ha un factor clau, que és que el món dels serveis i dels projectes de soledat s'han centrat, almenys fins fa molt poc, en les persones grans. Mm-hmm. I hem oblidat molts altres col·lectius i ens haurem de posar.
Mira, em va perfecte per fer l'última pregunta. Ens hi haurem de posar quines solucions a curt termini, quines mesures es poden prendre per començar a treballar perquè aquests percentatges de soledat comencin a baixar.
Jo crec que el primer que hem de fer és mirar molt bé les xifres, però no tant en el número, sinó amb el que comporta. Hi ha elements que són molt personals, i és molt complicat arribar a saber per què una persona està patint soledat. Hi ha alguns, com dèiem, factors que són molt objectius i podem incidir. Avui ho explicàvem. Si una persona que està en l'atur es sent molt més sola que una persona que està treballant, el que hem de fer des de Creu Roja i des de l'administració i des de les entitats és eliminar aquest factor de vulnerabilitat. És a dir, anem directament a quines són les causes que condueixen a la vulnerabilitat i, en conseqüència, a la soledat. I després haurem de pensar en projectes, dissenyar projectes que puguin ajudar a combatre la soledat en aquests col·lectius, però els hem de fer molt a mida, utilitzant el seu llenguatge. És a dir, ho dèiem avui, no? Probablement, no som les persones de 50 anys que els hem de posar a dissenyar un projecte que ajudi a pal·liar la soledat amb la gent més jove, perquè hem de tenir en compte molt els factors culturals, generacionals, el llenguatge, la pròpia autopercepció de la soledat. És un tema molt complex, però jo penso que ens hi hem de posar ja tothom, perquè les xifres ens indiquen que hi ha aquest grau de soledat, que no és tan només emocional, sinó que, com diu l'Organització Mundial de la Salut, té unes conseqüències directes, una afectació directa en el benestar físic i mental de les persones.
Doncs Anna Sabater, coordinadora provincial a Tarragona de la Creu Roja i autora d'aquest informe que comentàvem, sobre la soledat no volguda. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
L'Agència Catalana del Consum ha expedientat grans tenidors d'habitatge per no oferir un reallotjament de lloguer social a persones o unitats familiars vulnerables.
S'han obert 141 expedients de grans tenidors d'habitatge per incomplir l'obligació legal d'oferir un reallotjament en règim de lloguer social a persones o unitats familiars vulnerables. De fet, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha avançat que contractaran 19 professionals per vetllar que els grans tenidors ofereixin lloguer social a persones en risc d'exclusió residencial.
Els 19 professionals reforçaran els serveis de l'Agència Catalana de Consum i es dedicaran en exclusiva a la tramitació dels expedients administratius derivats de l'aplicació del règim sancionador d'aquesta llei. El que tenim previst és que puguin dedicar-se a gestionar un centenar d'expedients cada mes.
Els expedients sancionadors estan oberts des del 22 de febrer del 2019 i de moment s'han resolt 57 amb sanció per infracció greu amb multes de fins a 30.000 euros.
Les reclamacions contra la banca han crescut un 61% el 2021 fins a arribar a superar les 34.000. Segons el Banc d'Espanya, és la tercera dada més alta de la dècada. CaixaBank, Banc Santander i BBVA són les tres entitats que més reclamacions han rebut.
El volum registrat aquest any només es veu superat molt lleugerament pel del 2013, quan hi va haver una alça significatives relacionades amb les anomenades clàusules sol dels préstecs hipotecaris. I pel 2017, quan va assolir el rècord històric de 40.176 les queixes per les despeses de formalització d'hipoteques. El regulador assegura que no es pot identificar una única causa de l'augment, però sí que s'observa un increment generalitzat de les queixes per hipoteques que representen més d'un terç del total.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Finalment, no hi haurà vaga de neteja a Barcelona durant les festes de la Mercè. El sindicat UGT ha decidit desconvocar l'aturada de 5 dies que havia notificat el Departament de Treball entre el 21 i el 26 de setembre, coincidint amb la festa major de la ciutat.
L'aturada havia d'afectar la neteja viària, la retirada d'escombraries i també el manteniment del clavegueram. La protesta ha quedat desconvocada després que aquestes últimes s'hagin avingut a avançar els diners dels increments de l'IPC pactats per al 2021 i el 2022, tal com també els reclamava l'Ajuntament de Barcelona. Concretament, l'acord entre sindicat i empreses preveu que els treballadors cobrin al setembre el 6% de la revisió salarial i a l'octubre el 2,5%.
Això sí, Comissions Obreres s'ha desmarcat d'aquest acord i no ha signat la proposta de pagament d'increments.
El sindicat ha explicat que des de la data de l'incompliment dels acords subscrits a l'abril i fins al passat dijous no han rebut cap tipus de comunicació i ha recordat que ells també van signar aquest pacte. Per això, Comissions Obreres considera l'acord abandonat per la part empresarial i, en conseqüència, el deixa sense efecte.
I encara a Barcelona, l'Ajuntament tomba 7 de cada 10 terrasses Covid. Fins al setembre s'han rebutjat més d'un miler de terrasses que van ser concedides o ampliades per pal·liar les restriccions de la restauració durant la pandèmia i només se n'han aprovat 459.
Segons ha avançat el diari El Periódico, des de l'abril el consistori només porta tramitades el 55% de les sol·licituds rebudes de bars i restaurants. La lentitud en el procés de tramitació de les sol·licituds fa que només unes poques terrasses disposin avui dels nous prototips homologats per les terrasses en calçada en substitució dels blocs de formigó grocs o pivots.
Encara a la capital catalana, la grua municipal costa 80 euros més que la mitjana espanyola.
Segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris, el cost d'aquest servei a Barcelona costa 198 euros, mentre que la mitjana de l'Estat és de 117. L'OCU també denuncia diferències de fins al 30% en el cost de les grues municipals de les principals ciutats de l'Estat.
Si sumem el servei de grua i dipòsit, la ciutat més cara és Saragossa, amb 205 euros, i a Madrid és 12 euros més barat que Barcelona.
I pel que fa a la resta de ciutats catalanes, a Lleida val uns 155 euros, Tarragona 120 i Girona 108.
I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones d'una organització criminal acusada de relacionada amb un segrest per un deute pendent i altres delictes. Les detencions s'han fet durant un ampli dispositiu que han desplegat a primera hora d'aquest matí a l'àrea de Barcelona.
Als detinguts se'ls atribueix també els delictes relacionats amb robatoris violents. A l'operatiu han participat uns 200 agents i han fet, de moment, 10 entrades en pisos de ciutats com Mataró, Llinars del Vallès, Badalona, Sant Adrià del Besòs i l'Hospitalet de Llobregat. L'operatiu està a punt de finalitzar.
Han quedat en llibertat 3 dels 5 detinguts per l'assalt mortal al Bingo de Tortosa. Es desconeix si es mantenen com a investigats en el cas, que està sota secret de sumari, o si seran citats per declarar.
Els altres dos detinguts relacionats amb el cas, que ha deixat mort un mort i un ferit greu, està previst que durant les pròximes hores passin a disposició judicial. Un dels arrestats sota custòdia policial, menor d'edat, serà posat de forma imminent a disposició de la Fiscalia de Menors. L'operatiu per la detenció dels sospitosos va tenir lloc ahir per la zona de la catedral de Tortosa en una operació coordinada amb la Policia Nacional.
El Regne Unit inicia avui, ara sí, una nova etapa. Elisabet II ja descansa a la capella de Sant Jordi del castell de Windsor, on també hi ha el cos del seu marit Felip, el duc d'Edimburg.
Aquest dilluns, la reina Elisabet II l'han acomiadat prop de 2.000 líders mundials. Entre els convidats, el rei espanyol, Felip VI i Letícia, i els reis emèrits, Joan Carles I i Sofia.
Una coincidència que ha generat molta expectació perquè era la primera vegada que els monarques espanyols coincidien en un acte públic després que l'emèrit marxés a Abu Dhabi.
El ministre d'Espanyols d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha afirmat que, malgrat la coincidència, els papers de representació d'Espanya estaven clarament definits al funeral d'Elisabet II. Tot plegat davant l'expectació generada per la presència de Londres del rei emèrit Joan Carles. El titular d'Exteriors del govern espanyol ha recordat que el rei emèrit era a Londres, responent a una invitació a títol personal.
En canvi, el professor del màster de comunicació de la UOC i expert en protocol, Julio Panizo, ha assegurat en una entrevista al programa al matí de Ràdio Estel que hagués cridat més atenció que Joan Carles I i Felip VI s'haguessin assegut separats al funeral de la reina Elisabet II.
Panizo ha detallat que no hi havia cap altre cap d'estat convidat com a tal i que els emèrits assistien al funeral pels vincles familiars que tenen amb la corona britànica i en aquest sentit ha apuntat que era complicat adjudicar-los un altre lloc. D'altra banda, Panizo també ha exposat que molt probablement tant la Casa Reial Espanyola com la Moncloa es van assabentar de la distribució final el mateix dia del funeral, però que prèviament hi van haver negociacions.
Pero que sí que ha habido un programa inicial donde sí que se les ha explicado el planteamiento que ellos tenían diseñado y que luego a partir de ahí ha habido una negociación de, oye, yo esa imagen no la quiero, sería posible que estuviese... De hecho, por ejemplo, en la abadía de Westminster han entrado separados, por ejemplo, no han entrado juntos. En la recepción del Palacio de Buckingham también han entrado separados, es decir, con lo cual se ve que sí que ha habido una negociación para eso, pero claro, al final la última palabra de cómo se planifica la tiene el que te ha invitado a la...
L'expert en protocol també ha assegurat que si els reis haguessin decidit no anar al funeral d'Elisabet II, la negativa hagués tingut més repercussió que la foto al costat de Joan Carles I i Sofia.
Almenys una persona mort per un terratrèmol de 7,7 graus de magnitud a l'estat de Colima, a l'oest de Mèxic. És la tercera vegada que un terratrèmol sacseja el país en la mateixa data, el 19 de setembre.
El sisme s'ha sentit fins a la ciutat de Mèxic, on alguns edificis han hagut de ser evacuats. De fet, ha tingut lloc menys d'una hora després del simulacre nacional que es fa cada 19 de setembre, precisament per commemorar aquells terratrèmols. La Carla Puig és una catalana que ha viscut el terratrèmol d'aquesta nit.
Jo estava fent una videotrucada amb Espanya, amb la feina, de fet, i de cop i volta he notat que la càmera de l'ordinador començava a moure's i jo no me n'havia adonat encara. I de cop i volta, com que em giro una mica i dic, s'està movent el pis sencer, m'he aixecat i sí, semblava que el pis fos un espagueti. Era com si estiguessis en un vaixell que es va movent per les oles, més o menys, era com, no sé, un vaivé.
Recordem que els sismes del 1985 i el del 2017 han estat els més destructius de tota la història del país.
Obrim plana esportiva. Xavi Toscano, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Els jugadors convocats amb la selecció espanyola s'han entrenat aquest matí a la ciutat esportiva de Las Rozas, a Madrid, per preparar els dos enfrontaments de la Lliga de Nacions.
Espanya jugarà dissabte contra Suïssa a l'estadi de la Rosaleda, a Saragossa, i dimarts que ve, dia 27, ho farà contra el combinat de Portugal a l'estadi municipal de Braga. Aquesta concentració de la selecció és l'última abans que se citin per jugar al Mundial de Qatar al mes de novembre. Tot i això, el jugador del València i també de la selecció, José Luis Gallà, ha explicat que volen deixar de pensar en la cita mundialista i que se centraran en classificar-se per a la següent ronda de la Lliga de Nacions.
Nos estamos jugando jugar una Final Four, por lo tanto tenemos que olvidarnos del Mundial, centrarnos bien en estos dos partidos y prepararlos de la mejor manera posible y luego ya vendrá el Mundial.
En aquesta Lliga de Nacions, Espanya i Portugal es jugaran al primer lloc del seu grup en la darrera jornada. Hi ha una jornada pel mig, però tots dos combinats arribaran a l'última trobada amb tot encara per decidir-se.
A la primera divisió, el Girona ha decidit presentar al·legacions al comitè de competició per evitar que Michel Sánchez sigui sancionat arran de la targeta vermella que va veure diumenge passat al camp del Betis.
Normalment els càstigs per l'expulsió d'un entrenador solen ser de dos partits, però el club tem que la redacció de l'acte on el col·legiat Ortiz Arias va escriure que Mitchell li havia dit amb tota broma al col·legiat que semblava que anessin vestits com el rival. És per això que presentarà al·legacions i intentarà minimitzar la sanció que pugui rebre l'entrenador gironí. D'altra banda, l'Espanyol al vestuari ja ha escollit els quatre nous capitans de l'equip per aquesta temporada, després que les sortides de David López i Diego López deixessin el lloc vacant. Els encarregats de lluir el braçalet seran, per aquest ordre, Sergi Darder, Sergi Gómez, José Lumato i Leandro Cabrera.
En futbol femení, el Llevant Les Planes jugarà dimarts que ve a les 4 de la tarda el partit aplaçat de la primera fase de la Copa de la Reina.
L'equip de Sant Joan d'Espí s'enfrontarà al Real Unión Tenerife. Qui guanya aquesta eliminatòria, que es juga, recordem, a partit únic, se sumarà als equips que ja van superar la primera ronda la setmana passada, entre els quals, com equips catalans, hi ha l'Europa i l'Espanyol.
I en bàsquet, avui arrenca la Lliga Catalana d'Equips ACB, que disputaran el Barça, la Penya, el Baxi Manresa i el Bàsquet de Girona.
És el primer títol de la temporada que jugarà al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. La primera de les semifinals que podrem veure aquesta tarda la jugaran el Joventut de Badalona i el Baxi Manresa a partir de 6:45 d'aquesta tarda. Des de la Penya asseguren que el partit servirà per calibrar el nivell de la plantilla de cara a l'inici de la competició regular. Són declaracions del jugador Pau Ribas.
Companys nous, il·lusions renovades i hem fet una bona feina. Però bueno, la feina de pretemporada és el que és. Comencen els partits importants ara i ara veurem si estem al nivell que exigeix la Lliga ACB o encara ens queda feina per fer.
Pel que fa al Baxi Manresa, que recordem, repensa títol i durant la prèvia l'entrenador Pedro Martínez ha explicat que, tot i conèixer el rival, hi ha jugadors nous de la penya dels quals encara en desconeixen coses. L'altra semifinal de la tarda la jugaran a la nit, de fet, a les 9, el Barça i el Bàsquet Girona. Un enfrontament que l'entrenador blaugrana, Sara Jessica Vicius, no el considera fàcil pel poc ritme de competició que porten alguns jugadors de la seva plantilla.
Los que vienen de jugar europeo están en buena forma, pero como conjunto nos va a costar, esto es seguro. Yo creo que nosotros vamos a ir con muchas ganas a hacer buen partido y a ver qué pasa, ¿no? Claramente queremos ganar y clasificarnos para final.
Recordem que els guanyadors d'aquestes dues semifinals s'enfrontaran demà dimecres, també a les 9 de la nit en la final. Tota la competició es podrà seguir en directe pel canal Esport 3.
D'altra banda, la Lliga Catalana Femenina es disputarà sota el mateix format, però al pavelló de Fontejau de Girona el 30 de setembre i el 2 d'octubre.
En aquest cas hi participen els tres equips de la màxima categoria estatal, que són l'Uni Girona, el Cadí La Seu i el Barça CBS, i un quart equip que sortirà de la Lliga Femenina Challenge. Serà el que guanyi l'eliminatòria entre el Lima Horta de Barcelona i el Joventut de Badalona.
I en plana poliesportiva, aquest vespre també hi ha jornada a la Lliga d'Hockey Patins.
Es disputa el tercer partit d'aquesta temporada de l'Hockey Lliga. El Barça, líder de la competició de moment per la diferència de gols, visita el Girona amb l'objectiu de seguir sumant i mantenir el liderat. Aquest enfrontament començarà a les 8 del vespre i una hora més tard començaran la resta de partits de la jornada intersetmanal, que seran Sant Cugat Noia, Arenys de Munt, Liceo, Voltregà, Alcoi, Vilafranca, Igualada, Reus, Caldes, i demà també a les 9 es tancarà la jornada 3 amb el duel Lleida-Calafell.
I acabem amb ciclisme, perquè l'Emirates Team ha fet oficial el fitxatge d'Adam Yates per les tres properes temporades.
El corredor britànic tanca així el seu cicle a l'equip Ineos i s'unirà a partir de l'any que ve en un equip que l'ajuntarà amb altres estrelles del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Juan Ayuso o Joao Almeida, entre d'altres. L'escalador de 30 anys sumat 18 victòries com a professionals, entre les quals destaquen el Tour d'Alemanya, la Volta a Catalunya i dues vegades que ha quedat entre els 5 primers classificats a la general del Tour de França.
Gràcies, Xavi. Plana cultural, aquest dimarts a Barcelona, el Centre d'Arts Digitals Ideal ha inaugurat l'exposició Dalí, Cibernet i Colma.
Sí, Diana, l'exposició... Perdó, eh? Comencem bé. Comencem bé. Anem escalfant motors.
Vinga, l'exposició què?
Com comentaves, l'exposició ideal planteja una experiència immersiva amb una tecnologia d'última generació i a través d'un recorregut per les diverses obres més reconegudes de l'artista surrealista empordanès. La mostra se centra en la passió de Dalí per la ciència, que és com una vessant que no està gaire descoberta, però ell tenia molta passió per la ciència, per l'art digital, així com per la física quàntica, la quarta dimensió, l'òptica, la geometria sagrada o també la seqüenciació de l'ADN, que en algunes obres podem trobar precisament la seqüenciació de l'ADN representada. El director d'Ideal de Barcelona, Jordi Seyas, ha posat en valor la novetat d'aquesta experiència immersiva a través del surrealisme.
Moltes vegades ens hem imaginat com seria poder estar dins d'una pintura i ho hem provat, no?, amb Monet, aquestes pintures com les de Klimt, que et portaven a un entorn potser més pròxim o com a mínim que podíem compartir un paisatge, un retrat, un entorn. Clar, la que entres al surrealisme i entres al món de Dalí, la dimensió és completament diferent. Què passaria si estiguéssim damunt d'un vaixell, un vaixell de Linià que està navegant per damunt o fins i tot per dins d'algunes de les seves obres més representatives?
S'ha de dir que la parada d'Ideal no es quedarà a Barcelona, aquest Dalí cibernètic, sinó que després d'estrenar-se aquí a la ciutat, el que farà serà una gira internacional de 4 anys i anirà a un total de 30 ciutats.
Moltes oportunitats per veure l'exposició. I una altra exposició és la que hi ha a la Fundació Joan Miró, que ha presentat aquest dimarts una exposició fotogràfica que es diu Bimbo i és a càrrec de Nora Bailac.
Sí, les imatges de Bailac acompanyen l'exposició Paul Klee, Els secrets de la natura, que d'aquesta mostra pren com a punt de partida la passió pels gats, partida per la ballarina i fotògrafa de Granollers, Bailac, i també per l'artista Paul Klee. De fet, el títol de l'exposició fa referència a Bimbo, que és un dels gats que Paul Klee va tenir com a mascota al llarg de la seva vida i que va fotografiar amb veritable devoció i veritables vegades, també. Per la seva part, la fotògrafa Bailac ha estudiat totes les fotos dels gats de Klee i les ha pres doncs, com una font d'inspiració per fer una sessió fotogràfica a peu de carrer a Barcelona, però la dedica a un sol gat. En aquest cas és un gat anònim, de pèl blanc, com en Bimbo, i amb un ull de cada color.
I en teatre, l'obra La mosca al nas, de Daniel Temporal, ha estat guardonada amb el Premi Setba, un reconeixement dels artistes amb discapacitat intel·lectual.
Sí, aquest dilluns al Caixa Fòrum unes 200 persones han assistit a la cerimònia d'entrega d'aquesta 12a edició dels Guardons, una cerimònia que ha organitzat la Fundació Setba. El segon premi ha estat per Àlex Juárez, de la Fundació Empans, per l'obra Demon Call. Guillem Coma, de l'entitat Esproceat, ha estat guardonat amb el tercer premi per l'obra La figura. Per cert, que les obres s'exposaran al Pigment Gallery de Barcelona des d'avui i fins al 30 de setembre.
I sobre futures propostes culturals, el Festival Internacional de Pallars Pallasses del Circ Cric arriba a la seva 9a edició la setmana del 26 de setembre.
Sí, calendaris agafats, tot i que normalment aquesta edició es feia al juny. L'organització ha consolidat aquest canvi de dates que es va fer el 2020 doncs, per adequar-se a la pandèmia. I en aquesta primera edició, que podríem dir-ne post-Covid, passaran per Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental, un centenar de pallasses d'arreu del món. Entre els noms més destacats hi trobem el de la suïssa Gardi Hatter i la francesa Catherine Germain, que dona vida a la pallassa Arletty. De fet, la directora del Festival Internacional de Pallasses del Circ Cric, la Montserrat Trias, ha reivindicat el paper de les dones pallasses.
Reivindicant el riure. Reivindicant el riure com a eina de cohesió, com a medicina necessària per seguir visquent en aquesta societat que ens ha tocat viure. I reivindiquem doncs, la igualtat de gènere, la igualtat a tots els nivells. I aquí estem les pallasses perquè tenim moltes coses a dir.
Realment és veritat, que sempre que pensem en pallassos homes i no tenim tant la imatge al cap no, d'una pallassa dona.
Exactament, I per això mateix aquest Festival Internacional que ho celebrem. De fet, per tots els que ens estigueu escoltant i tingueu apuntat al calendari aquest festival, que sapigueu que essencialment transcorre pels carrers i les places de Sant Esteve de Palautordera, tot i que també es programen alguns espectacles en recintes tancats, així que estigueu atents.
I més propostes del festival Lluèrnia d'Olot torna al format habitual després de 2 anys d'afectacions també per la pandèmia.
Sí, una altra vegada, Diana, calendari a mà, perquè se celebra des del
del 10 fins al 12 de novembre, és un cap de setmana. El certamen proposa un itinerari que convertirà el barri de Sant Miquel en el centre del festival. De fet, i ho he trobat bastant interessant de destacar, l'objectiu d'aquesta ubicació és que es torni a valoritzar el barri i el seu entorn després doncs, que Olot hagi viscut una expansió urbanística cap a altres zones i, mica en mica, doncs, el barri de Sant Miquel ha anat perdent el seu paper de porta d'entrada, sobretot per tota la gent que venia des de Girona. Juèrnia, però, també situarà part de les seves activitats al centre d'Olot. Això sí, l'espectacle final, que és com el més important, es farà al barri de Sant Miquel.
I més notícies. La Diputació de Barcelona i el Teatre Lliure han presentat aquest dimarts el projecte Perspectives. És un programa pilot per aportar experiències artístiques, culturals i educatives del teatre a una dotzena de municipis barcelonins per generar vincles ferms, diuen, entre les arts escèniques i el territori.
Sí, de fet, l'acaben de presentar fa pocs minuts. La iniciativa s'implementarà de setembre a novembre i reunirà un total de 17 artistes i 30 equipaments municipals que gaudiran de 7 activitats del Teatre Lliure. Hi haurà dos tipus d'activitats, les que estan relacionades amb les arts escèniques, culturals i educatives, i per altra banda aquelles que portaran una perspectiva de futur i una de social. En concret s'impulsaran produccions escèniques i experiències culturals i educatives que les contextualitzaran.
I en música, una notícia que ens fa il·lusió, com sempre que parlem de la Rigoberta Bandini, la cantant barcelonina Paula Ribó, ho dèiem, la Rigoberta Bandini ha anunciat que el proper 7 d'octubre traurà el seu primer disc. Martes antes de almorzar sembla increïble que amb lo molt que hem parlat de Rigoberta Bandini i s'ha ballat, no tingui encara un disc en sencer com a tal,
Jo també no ho sabia, o sigui...
A mi m'ha sorprès, hi ha un error aquí, però no, és així. No ha tret disc. El disc aquest que traurà, ho ha anunciat a través de les xarxes socials i ha dit que es dirà l'Emperatriz.
Què et sembla el nom?
Molt Rigoberta Bandini.
Molt Rigoberta Bandini.
No?
Sí. De fet, en aquest treball s'inclouran totes les cançons molt famoses que coneixem com Ai Mamà, però també es veu que hi hauran enregistraments inèdits. Així que...
Estarem atents, segur que us explicarem i que us posarem cançons. I una cosa ja més clàssica, a banda de la Rigoberta Bandini, el cantant canadenc Michael Bublé actuarà al Palau Sant Jordi. Ho farà Olma l'1 de febrer del 2023.
Sí, anunciem amb antelació, així no hi ha queixes, Diana. Bublé presentarà el seu disc més recent, que es diu Higher, publicat aquest any, i la cançó que està sonant per sota és com el tema principal del disc. La prevenda d'entrades, atenció, d'aquesta gira Higher Tour començarà demà i serà fins al divendres a través de la pàgina Live Nation. Després, a partir del divendres, es posaran a la venda totes les entrades a diverses plataformes. Bublé, guanyador de diversos premis Grammy i Juno, també actuarà a Madrid, al Wisconsin Center, el 30 de gener.
I Bublé, que més enllà del disc que té, ara per Nadal és un moment que guanya diners segur perquè té moltes cançons i moltes versions de Nadal que segur que l'anirem posant també aquí.
Les anirem posant.
A l'Estel migdia. I va, una notícia que segur que a tothom li interessa perquè coincidint amb la celebració de les festes de la Mercè, podeu gaudir d'un 25% de descompte per anar a veure una selecció de concerts a l'Auditori.
Sí, i aquesta oferta és vàlida fins al 25 de setembre i que per adquirir els abonaments, què heu de fer, si us ho pregunteu? Doncs heu de seleccionar el descompte a Mercè i introduir el codi Mercè22 en el moment de fer la compra per les entrades a l'Auditori. Recordem, entre les propostes que es poden anar a veure amb aquest descompte, destaquem Maler Ford, d'Audrey Luna, Caroli Samson i Ludovic Morlor, i interpretada per l'OBC. També destaquem Schubert 8 i 9, que és l'obra dirigida per Jordi Savall i que l'interpreten Le Concert des Nations, i finalment Run the Funk, dirigida per Eno Pope, interpretada per Ensemble Mosaic. I a banda, a l'Audit... Ara estem escoltant la sinfonia número 8ena de Schubert.
L'he identificat clarament, sí.
Amb el primer cor, dius, vinga, ja està. A banda, a l'Auditori, també per la Mercè, Diana, trobem actuacions gratuïtes de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que la coneixem més per l'OBC, i també de la Banda Municipal de Barcelona, la seu del districte de Nou Barris. Les cites, en aquest cas, seran aquest divendres 23 i també el diumenge 25 al vespre. I encara sobre descomptes i visites gratuïtes per la Mercè.
No, no ens en deixem cap.
No. Informació de servei sempre. El Museu de la Música obre les portes aquest dissabte 24. Des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda es podrà visitar gratis. I què podreu anar a veure al Museu de la Música? Doncs l'exposició permanent, que té prop de 500 instruments de diferents èpoques i cultures, que a més està considerada una de les més importants de tot Espanya. I a banda d'aquesta exposició, també es podrà veure l'exposició temporal Xavier Carbonell, l'Esmal, Clivellat, que mostra el trajecte del compositor i musicòleg barceloní.
Molta feina.
Molta feina aquest cap de setmana.
I acabem parlant de pa, perquè el millor pa de pagès català del 2022 l'ha obtingut Montserrat Fornés. És un negoci familiar centenari ubicat al barri del Guinardó, de Barcelona.
Bona notícia per acabar amb bon sabor de boca, en aquest cas. El propietari de Montserrat Fornés, que és amb marques a mitjana, ha posat en valor el pa de pagès i el recomana, això sí, degusta de forma clàssica, que és amb tomàquet. I hem tingut el plaer de poder parlar amb ell des del matí de Ràdio Estel i des d'aquesta casa, Casa Mitjana, ha apuntat que aquest dilluns van esgotar totes les unitats d'aquest pa de pagès i que el premi l'han rebut una mica per sorpresa. També ha posat sobre la taula el concepte de pa agradable i amigable.
Nosaltres interpretem el pa, no, com un maximitzador del gust del cereal. Uh-huh. I llavors és un pa amb un aroma molt, molt, molt suau, molt agradable, acidesa molt baixa i permet jugar. És un pa molt polivalent, molt, molt agradable i molt amable.
Per cert, Diana, que aquest premi l'otorga el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida.
El provarem.
El provarem, no? Un pa amigable. I què més era? Amigable i agradable, tu.
Tot, ho té tot. Gràcies, Olma.
Fins demà.
Aquest dilluns els suecs han tret un nou videoclip d'aquest Fernando que estem escoltant, una cançó que va triomfar als anys 70 i que té versió en suec, en anglès i també en castellà. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias. Years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land.
Ràdio Estel.
Les carreteres s'han omplert en aquest cap de setmana llarg. Amb
va, però Joan, sisplau, paga això, que cada any diuen el mateix.
Núria, després els queixem que no estem al dia del que passa.
A mi sabeu el que em passa, que tenim un programa per començar i encara som aquí anant cap a la ràdio.
Hola, que ningú veu que hem punxat.
Núria, dic que hem punxat abans de començar un programa, donem a la sort.
Calla, Andreu!
Doncs això, el que deia, que ens tocarà fer el programa des de la caravana.
La caravana.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.